La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
8 minuts gairebé que passen de les 4 de la tarda. Mireu, ja ha passat un any des de l'inici de la guerra a Ucraïna, de fet un any i escaig. El que fa preguntar-nos quina situació s'hi viu actualment, com ho viuen els refugiats, per exemple, especialment els més joves. Avui volem parlar de tot plegat, volem parlar d'aquest conflicte armat amb l'actriu i directora de teatre resident a Kiev, Anabel Ramírez. De seguida intentarem contacte amb ella. La situació a Kiev és la que és, fa un any. Per tant, dic, intentarem contactar amb ella, si és possible. També parlarem amb Glòria Grosia. Ella és activista i cofundadora de l'Associació d'Amistat d'Ucraïna i Catalunya. I, a més, descobrirem la història d'en Bogdan, un jove ucraïnès que va ser acollit al Club Unió Esportiva Torredembarra i que ara ha marxat cap a Alemanya, precisament a retrobar-se per fi amb la seva família. A aquesta hora, per tant, volem saludar, i ja la tenim a la caravana, a Glòria Grosia, que, com dèiem, és activista i cofundadora de l'Associació d'Amistat d'Ucraïna i Catalunya. Glòria, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Glòria, quina és a dia d'avui la situació a Ucraïna?
A Ucraïna, recentment vam passar un any, hi ha més d'un any de resistència, sí, i fa un any ningú va pensar que això va durar tant. Tothom va pensar que va durar, no sé, una setmana, un mes, però no més d'un any. I situació a Ucraïna, seguim resistint i esperant que més aviat possible això s'acabi i se retiren tropes russes i s'acabi tot l'horror que estan viscunt ara.
Glòria, deixa'm preguntar-t'ho perquè estic flipant, eh? Quan temps fa que tu que ets a Barcelona?
Ja 12 anys.
I parles aquest català?
Sí, el meu català no és perfecte, he de millorar, però
gairebé
sí,
perfecte.
Català és molt important, és importantíssim per viure aquí i per integrar-se, i clar, hem de respectar l'idioma del poble català.
Estàvem parlant de com és la situació allà a Ucraïna, quina és la situació que s'hi viu. Deixa'm preguntar-te com viviu la situació dels ucraïnesos que esteu a Barcelona. És a dir, suposo que seguiu el que està passant dia a dia a Ucraïna, però deu ser una situació, no deu ser gens fàcil viure des de Barcelona, des de tants quilòmetres lluny de casa, no?, el que li està passant al teu poble.
Sí, clar, i justament fa un any hem intentat fer tot el possible perquè per un costat ens sentim una mica que fem coses, però no fem suficient, saps? Perquè tu estàs molt, molt lluny i vols ajudar. I des d'aquí, vull dir que molta gent va anar a Ucraïna. Molta gent va anar a Ucraïna a ajudar. No solo tenim refugiades, però tenim la gent que va anar allà. I també aquí tenim a Barcelona, ajudem com puc, ja tenim 18 associacions i cada associació ajuda com puc, amb ajuda humanitària, amb ajuda a refugiades. També tenim altres entitats que col·laboren, tenim 3 esglésies aquí, 2 esglésies greco-catòliques, una església ortodoxa d'Ucrània, i també tenim altres entitats, per exemple, una galeria d'art ucraïnès que col·labora amb refugiades, artistes, escultores, i ajuda també en aquest sentit que elles poden exposar les seves obres, també són refugiades joves, sí. I cada associació ajuda com puc. Hem enviat, no sé, tones d'ajuda humanitària, hem fet totes junts, sí, moltes actes benèfics i moltes concentracions, manifestacions, però igual tenim aquest sentiment que no estem fent suficient perquè volem ajudar més, i és difícil viure això des de lluny.
Ara et preguntaré després quina feina feu des de l'Associació d'Amistat d'Ucraïna i Catalunya. Abans, però, et deia que segur que seguiu el conflicte dia rere dia des de la ciutat de Barcelona, però com ho feu? És a dir, Com seguiu el conflicte del que està passant a Ucraïna? Podeu parlar amb familiars, amb amics? Com us ho feu tot plegat?
Clar, clar, podem parlar amb familiars i amb amics, seguim com... No sé, ara mateix crec que cada ucraïnès té 10 o 20 canals de Telegram amb notícies i seguim, no sé, cada, saps, cada hora, cada mitja hora, notícies, notícies, i també seguim així.
Ara em parlaves de notícies, eh? Creus d'alguna manera que un any més tard, un any i escaig més tard, el conflicte, pel que fa als mitjans de comunicació, està caient una mica l'oblit fora de les fronteres d'Ucraïna?
Una mica sí, pot ser una mica sí, perquè ja la gent aquí s'acostumbra una mica a viure amb aquesta notícia tràgica, i des de la comunitat ucraïnesa estem fent tot el possible perquè no s'oblidi això, per no deixar la gent a oblidar, perquè necessitem molt l'ajuda de comunitat catalana i l'atenció i... Sí.
Suposo que, i et deia ara, segur que parleu amb familiars i amb amics des d'aquí cap allà, però encara hi ha molt de familiar separat a causa de la guerra d'Ucraïna?
Clar. Vols dir separat que les homes no han pogut sortir i hi ha moltes refugiades aquí, clar, hi ha molts, sí.
Sí? En segueixen arribant, de refugiats?
Sí. Sí, sí, no tant com abans, però sí.
Per tant, encara, d'alguna manera, podem parlar d'èxode de població ucraïna, entenc?
Sí, però, clar, però també hi ha moltes refugiats desplaçats interns a Ucraïna, que se desplacen dins d'Ucraïna a altres zones més segures, però ara mateix a Ucraïna hi ha zones més segures i menys, i no hi ha cap lloc on pots dir que és segur. Per exemple, recentment en la meva regió, en un poble petit, no en la ciutat, un poble petit, va caure un míssil, va destrossar en un poble, saps? Dues cases amb dues famílies dins. I no hi havia res en aquest poble, només civils. I ningú sap on pot ocorrir això. I per això la gent, molta gent prefereix sortir del país, però sí que molta gent, hi ha milions de la gent ja van sortir, però la majoria volen tornar després.
I, al final és casa vostra, no?
Sí, sí. Gran majoria.
Tu tens família allà, Glòria?
Sí. Bueno, tinc família, però jo soc de Lviv, que és una ciutat en la zona més de oest, més de prop a Polònia. És una capital d'Ucraïna oest, sí. I és una ciutat refugi, que ara mateix més refugiats van rebre més refugiats. I és la zona que he dit més o menys tranquil·la, més o menys segura, però també res és segur. I aquest hivern, per exemple, va ser molt dur per les meves amics i familiars, perquè hem tingut moltes cortes de llum, d'electricitat, sense llum, electricitat, calefacció. Va ser molt difícil, això.
Ara em parlaves dels refugiats. N'hi ha prou amb tot el que s'ha fet des de les institucions catalanes per l'acollida de refugiats a Catalunya?
Bé, sí que... Bueno, jo no vull criticar ni Barcelona, ni Catalunya, ni Espanya, perquè van fer moltes coses, però sí que hi ha... No suficient, per exemple, comparant amb altres països d'Europa.
Com què, per exemple? Què ha fallat?
Per exemple... ajuda financera, ajuda econòmica, sí, per refugiades, perquè no totes les refugiades viuen en Creu Roja, en sistema de Creu Roja, en un hotel, sí, hi ha moltes que viuen en pisos de familiars, d'amics, d'altres, de pisos de lloguer, sí, i fins ara, ja ha passat més d'un any, no van rebre ajuda econòmica. I en comparació amb altres països com França, Alemanya, altres països d'Europa, sí que ja van donar ajudes econòmiques. Només aquest any, des de desembre fins a 1 de febrer, recordo això, van poder fer la sol·licitud per rebre ajuda econòmica, que és 400 euros cada mes durant 6 mesos, però encara no han pogut rebre. Encara s'està tramitant i per això és molt difícil per moltes refugiades trobar-se en aquesta situació i moltes també van a fugir, no fugir, no, van a anar a altres països d'Europa. De Catalunya, sí.
Deia que et volia preguntar per l'associació. Glòria, com neix aquesta associació d'amistat Ucraïna i Catalunya?
Com neix? Va. durant les concentracions d'any passat que vam fer en febrer, ens vam conèixer amb uns amics, sí, i vam decidir crear una associació per apropar Ucraïna i Catalunya, per ajudar també la gent d'aquí, per crear mutu coneixement sobre Ucraïna i Catalunya, per ajudar també a refugiades a integrar-se més a la societat catalana, perquè sí que tenim moltes coses en comú i
sí,
ens coneixem.
Sí, tenim coses en comú? La societat ucraïnesa i la catalana?
Sí.
Com què?
Si mirem cap a la història d'Ucraïna i Catalunya, tenim moltes coses en comú en la nostra història, per exemple, i... Sí, no sé, es pot parlar molt sobre història, però...
M'agrada molt això, no en tenia
per exemple,
ni idea.
A una llengua catalana i llengua ucraïnesa, que durant sigles la llengua va ajudar per la dret d'existir, no? I altres, moltes coses, sí, tenim...
Em deies que des de l'associació voleu ajudar, evidentment, el vostre poble, el poble ucraïnès. Quines tasques du a terme l'associació en aquest sentit?
Per tant, pots repetir que...
Sí, i tant. Deia, quines tasques du a terme o dueu a terme des de l'Associació d'Amistat Ucraïna i Catalunya, no només per ajudar a Ucraïna, sinó per ajudar els refugiats que venen cap aquí?
Sí, per refugiats vam fer any passat cursos de català, que van durar 6 mesos, i hem tingut 3 grups, una en Universitat de Barcelona i altres en Centre Cívic Drassanes, i molt interès de refugiades per estudiar català. I també hem fet sessions informatives per explicar més coses, tant sobre... Tant com ajudar-les amb les seves preguntes i respondent preguntes de temes de refugiades. També hem fet, hem explicat coses sobre Catalunya i...
Ara em deies que ets a Barcelona fa 2 anys, eh, Glòria?
12 anys.
12.
Sí.
Què és el que... és que tinc molta curiositat amb això. Què és el que més et va estranyar quan vas arribar aquí, de la societat catalana?
Bona pregunta.
Vas pensar en algun moment, ostres, que raros són amb això?
amb la societat catalana em va agradar tot, però no sé, passar tonteries ara, que ara mateix em va agradar tot, però tonteries... Potser que vaig dir, em va sorprendre primers dies quan va arribar, quan la gent es pot seure aquí, per exemple, al suelo, com es dirà, seure al carrer, no? Seure al carrer. Jo no vull dir a la terrassa, sinó...
No, al carrer.
Al carrer.
A les places, etcètera.
A les places, sí, i estar sentats així, perquè és una mica raro per Ucraïna, perquè, sí? Saps, no, com per la clima, no?
Ah, clar, no, allà fa fred.
Sí, que me va sorprendre en societat catalana. No sé, això record, un record de primer dia, no?
Sí, eh? Boníssim.
I, no, però... Si me preguntes què me va sorprendre, perquè la pregunta era que raro, coseta rara, sí, però en general em va agradar tot, perquè la gent d'aquí està molt oberta i molt amable, i m'encanta la societat aquí, la gent d'aquí, sí.
Glòria, si et sembla bé, anem a conèixer una altra història d'un refugiat, però d'un refugiat molt jove. Ens explicarà... No el refugiat, sinó ens explicarà algú altre, ja veuràs. Perquè volem saludar a aquesta hora una altra persona avui a la caravana. Ell és en Víctor Pueyo, membre de la Junta del Club Unió Esportiva Torredembarra, i segur que em preguntareu, i què té a veure tot això amb Ucraïna? Víctor Pueyo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ara ho dèiem, ets membre de la Junta del Club Unió Esportiva Torredembarra, eh?
Així és, i entrenador també.
I entrenador. Qui és en Bogdan?
El Bogdan és un noi que va vindre l'any passat a Kiev i va vindre sobtadament a la Unió Esportiva, diguéssim, allà al camp. Mm-hmm. Un dia d'entrenament i, bueno, ens el vam trobar.
I què vol dir, ens el vam trobar?
Ens el vam trobar, diguéssim, va vindre al camp i que volia jugar a futbol.
Boníssim.
Li havien dit que ja podia jugar a futbol. Mm-hmm. I nosaltres el vam acollir, en aquest cas.
Com va ser la seva arribada i la seva adaptació a una nova realitat, Víctor?
A veure, no em mentiré. Com a futbolista va ser molt fàcil.
Sí?
La veritat és que va ser molt fàcil, perquè no havies d'explicar-li un exercici de manera verbal, sinó visualment ho entenia tot. Mm. I la veritat és que era molt fàcil amb el tema futbolístic. Després, apartat amb el tema del futbol, era molt més complicat comunicar-nos amb ell.
Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te com el vau poder ajudar des de la Unió Esportiva Torredembarra.
Pues bueno, el vam acollir amb els entrenaments, entrenàvem 3 dies per setmana, i després, per temes de burocràcia, diguéssim, esportiva, no va poder jugar un partit oficial, però sí que va jugar amistosos.
Sempre els temes de la burocràcia, sempre els temes de la burocràcia.
Sí, sí.
Víctor, deixa'm preguntar-te també, perquè l'esport, de fet, els valors esportius, de fet, també han de servir d'això, no?, d'eina de cohesió.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, nosaltres també vam rebre una carta de part del Bogdan, mm-hmm, on el president del Lokomotiv de Kiev va demanar a totes les entitats esportives, entitats, diguéssim, on es fa esport, mm-hmm, que ajudessin a l'esport d'Ucraïna, mm-hmm, i que busquessin una manera d'ajudar aquests nois que havien sortit, vale, del seu país obligadament, perquè al final una guerra no es pot escollir.
Clar.
I bueno, la veritat és que nosaltres els vam acollir de la millor manera. Jo personalment vaig estar molt implicat amb ell. Uh-huh. I bueno, els primers dies, sobretot, més que perquè no es coneixia el poble ni res, jo el portava amb cotxe a casa i tot, el deixava a la porta de casa, marxava, bram. Uh-huh. Bueno, com si fos algú conegut.
Sí. Víctor, tu que te'n cuidaves més d'ell, ara ens ho deies, eh? Com estava en Bogdan a causa de la guerra?
Bueno, això va... Al final, bueno...
O igual no en volia parlar, no ho sé.
Sí, bueno, a veure, nosaltres... La veritat que la nostra comunicació era bastant estranya. Era tot per Google Traductor, per traductor, diguéssim, uh-huh, i després de traductor amb anglès anaves amb traductor ucranià, perquè és que realment a l'espanyol ucranià no acabaves de fer-ho servir ben bé, perquè és que potser un document o tot això era, per ell era una paraula diferent, llavors no ens acabàvem d'entendre. Uh-huh. I bueno, la veritat és que vam parlar bastant poc amb això de la guerra. Era més tema futbolístic. Uh-huh. Nosaltres l'ajudàvem, intentàvem, pues, bueno, ensenyar un esport que ja repareixo que la qualitat li sobrava. La veritat és que era bastant bo.
Uh-huh. Víctor, en Bogdan ara és a Alemanya, no?
Sí, s'ha retrobat amb sa mare, que bueno, estava a Moldàvia. Uh-huh. Des de fa uns... bueno, des de que va començar la guerra, son pare es va quedar a Ucraïna i sa mare va marxar a Moldàvia. Llavors ell va vindre aquí amb una... bueno, jo ho entenia com a germana al final. Uh-huh. Perquè segurament era una coneguda de la família, i el va, com diguéssim, donar els poders la mare per si hi hagués qualsevol cosa, pues, que estigués aquí. Sí. I la veritat és que, bueno, És complicat, és complicat.
Tu noto per la veu i per com ho expliques, eh? Víctor, estàs tocat?
Bueno, tocat, sí i no, perquè al final és, bueno...
Va, ha acabat feliç, la cosa?
Sí, sí, sí. A veure, al final, els primers dies són com de manera... Hòstia, intentem... És una cosa molt sèria, jo els hi deia als jugadors. Nois, sobretot, ajudeu-los, doneu-li facilitats, sigueu responsables amb ell, en plan, si necessita qualsevol cosa, sisplau, ajudeu-lo. Després, bueno, va passant el temps, llavors és més, com et diria, és algo habitual, i això fa que realment una vegada hagi passat tot, que al final hagi marxat, sí que et dona aquella nostàlgia dient, hòstia, crec que li podia haver ajudat una mica més, podia haver fet cap aquí, bueno...
T'ho pregunto a la inversa, Víctor. Primer, quant de temps va estar en Boc d'anar a Torredembarra?
Pues va marxar el dimecres passat, uh-huh, i va vindre sobre abril o així. Uh-huh. Va vindre, bueno, pues seran quasi 11 mesos.
Sí, sí, gairebé, sí, sí, gairebé un any.
No, no, la veritat és que, bueno, s'ha comprat fins i tot l'equipació de...
Boníssim.
De l'equip del poble.
Boníssim.
Per poder, bueno, tindre un record. I al final, doncs, bueno, ens vam fer també una foto amb ell l'últim dia.
Més enllà de l'equipació, que suposo que us fa una il·lusió especial, però més enllà de l'equipació, Víctor, sí? què creus que s'han dut en Boc de Torredembarra?
Home, jo crec que al final s'han dut una estada que al final ha sigut obligatòria, aquesta estada. Però jo crec que al final s'ha endut a gent que l'ha pogut ajudar, que al final ha sigut com gent altruista. Altruista, potser, si m'has dit la paraula.
Sí, sí, altruista, sí, sí.
De manera que no ha buscat interès en ningú moment. Fins i tot jo conec un altre membre de junta nostra, un dia parlant, perquè van caminar i van... que és també fill d'un company seu, van anar a casa seva i li van donar una bicicleta que tenia amb ella perquè pogués transportar-se, perquè ell vivia a les afores de Torredembarra. I, bueno, jo crec que al final s'ha endut una experiència potser una mica complicada, perquè al final... està lluny de la família, és complicat, i bueno, al final jo crec que s'ha endut que una bona experiència, o almenys ho hem intentat.
Encara hi manteniu contacte amb en Bogdan o no?
Sí, sí, jo tinc el seu WhatsApp. Ahir per la nit, arran aquesta entrevista, li vaig preguntar si havia estat amb sa mare allà, i em van contestar que sí.
Sí, eh?
I, bueno, content. Jo crec que, bueno, al final, mentre que l'hàgim pogut ajudar amb això, doncs, bueno, per nosaltres ha sigut un plaer, al final.
Més clubs de futbol com aquests. Víctor Pueyo, membre de la Junta del Club Unió Esportiva Torredembarra, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana i explicar-nos aquesta meravellosa història. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Gràcies, adeu.
Nosaltres que continuem amb més històries, Glòria, fixa't tu que anem cap a la capital del teu país. Anem cap a Kíev. I allà hi podem saludar a l'actriu i directora de teatre resident a Kíev, Anabel Ramírez. Anabel, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Anabel, ¿qué situación se vive ahora mismo en Kíev? ¿Cómo se respira el ambiente?
Bueno, creo que como siempre, de resistencia, un poco de todo.
¿Siguen sonando las sirenas?
Claro, claro, muchas veces al día, la verdad, estos días, pero bueno, la gente ya un poco acostumbrada a eso, ¿no? No se ha normalizado, pero ya un poco más tranquilos con los sonidos.
Le preguntaba antes a Gloria Grosia, que nos acompaña aquí en Barcelona, cofundadora de la Asociación Amistad Ucrania y Cataluña. Déjamelo preguntártelo a ti también. ¿En qué situación está ahora mismo la guerra?
Creo que en una bastante complicada, como hay esas batallas terribles en Bakhmut, y mucha gente que conozco están ahí, y bueno, todos nuestros pensamientos están en esta zona de la batalla.
¿Esperabais que durara esto más de un año?
Creo que estábamos preparados porque creo que, como ha oído muchas veces, la guerra no es una cosa que comenzó el año pasado, sino que duraba siglos y solo está en un conflicto abierto, y entonces la gente está súper preparada para seguir cuánto tiempo sea necesario para que finalice como nosotros lo queremos que finalice.
¿Cómo están los... te preguntaba cómo estaba Kiev, cómo se respiraba el ambiente en Kiev, pero ¿cómo están los ánimos entre la población ucraniana?
Bueno, yo creo que la palabra resistencia todavía sigue súper presente, porque esto se manifiesta en la día a día, porque por ejemplo, Kiev, últimas semanas no ha sido muy atacado. La gente puede seguir haciendo cosas de la vida normal, diría, ¿no? Trabajando, yendo a las cafeterías y tal. Pero junto con esto, esta misma gente sigue donando el dinero y tal al ejército, a la gente que ha sufrido más, siempre estando presente en las noticias y con los amigos de las regiones más afectadas en Ucrania. Por eso yo creo que este ambiente de vivir dos vidas es súper presente.
Estamos hablando con Anabel Ramírez, actriz, directora de teatro que vive en Kiev. En marzo del 2022, Anabel, participaste en una obra de teatro representada en el refugio antiaéreo del Teatro de Kiev, basada en el libro de Marcus Zusak, El ladrón de libros, la historia de un pueblo alemán que fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, la historia de una niña pequeña, Liesel, que aprendió a leer en un refugio antiaéreo. Y decías entonces, y creo que sigues diciendo ahora, que es una historia que se repite, ¿no?
Exacto, es así. Nosotros hicimos la obra para testificar lo que estábamos viviendo. Entonces, todo el set design está basado en, por ejemplo, sacos de dormir, cepillarse los dientes, actos habituales que teníamos que hacer en el refugio en marzo de 2022. Y al mismo momento contando esta historia universal de una persona que sufre de la violencia de guerra. Y creo que el mensaje que está ahí es que hay algunas cosas que pueden ayudar a sobrevivir la guerra, que no son solo armas o ayuda, sí, que son cosas súper básicas de humanidad, ¿no? Bondad uno a otro, compasión, arte, cosas así.
Preguntábamos antes y hablábamos antes en este programa de los refugiados, de las refugiadas que tienen que abandonar el país. Anabel, ¿en tu caso alguna vez has querido abandonar el país?
No lo creo. Sin embargo, mi situación es así, que yo este año he viajado muchísimo. Este año me refiero al 2022 y también en 2023 ya también, hablando de Ucrania por vía de arte. Así que muchas veces salgo, pero siempre vuelvo.
Ahora me decías, estoy recorriendo o hago muchos viajes, también estoy hablando mucho de Ucrania. ¿Te da la sensación que fuera de las fronteras de Ucrania está cayendo toda vuestra situación un poco en el olvido?
No, yo creo que no. Yo creo que se transforma porque cada vez más hay preocupaciones mismas, ¿no? En diferentes países de Europa que están básicamente como consecuencias de la guerra en Ucrania, ¿no? Y cada vez más cada país empieza a pensar en su propio sistema y repensarlo. Y me parece que esto también puede ayudar muchísimo a la guerra en Ucrania, porque, bueno, ayudar a la guerra no es lo que quiero decir, sino ayudar a pararla, porque, ¿sabes? Una de las razones de la guerra es porque todo el sistema del mundo funciona súper mal. Entonces me parece súper bien que ahora cada país está repensando lo que pasa en su propio país. Incluso si no hablan directamente de Ucrania, están haciendo mucho para que esto pare.
Anabel, ¿le veis un final a todo esto?
¿En qué sentido? ¿De la vida?
No, ¿le veis un final a la guerra?
Bueno, yo creo que no puedo hablar del futuro porque no lo sé.
Día a día, ¿no?
¿Perdón?
Digo, supongo que vas viviendo día a día.
Sí, día a día, y también teniendo mis propios, claro, sueños y deseos, pero yo creo que la guerra tiene que finalizar con cómo los ucranianos lo ven, y para eso trabajo, para eso vivo.
Actriz, directora de teatro, residente en Kiev, Anabel Ramírez, muchísimas gracias por subir hoy a la caravana de Radio Estel y contarnos un poco vuestra situación. Que vaya muy bien, un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Gloria, déu-n'hi-do quines dues històries ens hem trobat
aquí. Sí, unes opinions una mica diferents, no?, des d'Ucraïna i des d'aquí.
Clar, però és que és normal que passi això.
És interessant.
És molt normal i és molt interessant que passi això. Li preguntava per última a l'Anabel i vull transportar tu la mateixa pregunta. Tu comences a veure-li un final a tot plegat o penses, uf, és que això anirà per llarg?
Jo sóc optimista, com ucraïnesos en general som optimistes.
Sí?
No? Sí, clar. I creiem que aquest any 2023 és any de la nostra victòria i que estem pensant que s'acabi més aviat possible i vivim així. I és veritat que com va dir que molta gent es va acostumbrar a viure cada dia amb les sirenes, amb por, i però resistim i esperem en el millor que farem l'agressió russa i
que s'acabi això.
Sí.
Que s'acabi això. Activista, cofundadora de l'Associació d'Amistat Ucraïna i Catalunya, Glòria Grosiak, que moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. Any big idea? Jesus, can you take the time? Throw a drowning man a line. Peace on earth. To tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground. Peace on earth. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat. Peace on earth. Every Christmas time, with hope and history won't rhyme, so what's it worth? This peace on earth, peace on earth, peace on earth, peace on earth.
Ràdio Estel.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Va, 4 minuts i arribem a 4:45 de la tarda. Seguim a la caravana i com cada dijous aprenem coses noves al Volem Ser Educats. Avui ens visita Anna Romeu. Ella és psicòloga experta en acompanyament de persones altament sensibles i en educació emocional, escriptora del llibre Soc sensible, com aprendre a regular l'alta sensibilitat, editat per Rosa dels Vents. Amb ella parlarem justament d'això, de les persones PAS, de les persones altament sensibles. Anna, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Sempre tu, present en meus pensaments. Sempre jo mirant d'endreçar aquesta ment. I no vull que no sentis aquesta cançó, perquè parla de tu i el teu nom.
Ara fora de micròfon li deia a l'Anna, no sé si serà una entrevista o una petita teràpia, això. Perquè...
Em passa sovint.
Perquè a mi fa pràcticament... Era fa mig any, em van dir, Joan, ets pas, però ets molt pas. I jo no em tenia ni idea de què volia dir això. Què és ser pas?
Ser pas és tenir un tret de la personalitat, que és el tret de l'alta sensibilitat, que diem, val? És un tret de la personalitat, o sigui, és una manera de ser que es combina amb els altres trets que tenim. M'agrada molt que hagis dit soc molt pas, perquè és veritat que hi ha diferents nivells, igual que tots els altres trets de personalitat. Llavors, clar, la combinació dels diferents nivells, dels diferents trets, doncs fan persones molt diferents. Però és veritat que l'alta sensibilitat és un tret que marca bastanta diferència.
M'has dit ja, amb una sola frase, Anna, 5 vegades és un tret. No es diagnostica, si
no,
pas.
No, és molt important. És que tothom es confon, no? Perquè com que pot portar problemes a la vida diària, doncs la gent busca un diagnòstic i busca teràpia. Si s'ha de fer teràpia o si es necessita ajuda professional, és perquè potser hi ha alguna complicació del tret, o perquè potser es té algun problema que el tret accentua o fa una mica més gran, no? Però en principi ser pas no és un problema, no és un trastorn mental, no necessites un diagnòstic.
Podem parlar, però, d'afectació en la vida diària a l'hora de ser pas?
Depèn de com tu miris, com tu enfoquis i què hagis viscut, com hagis crescut. És molt important el creixement, el factor creixement, no? Si en el...
I això sí, d'això sí que va el llibre. Depèn de com ho enfoquis.
Sí, exacte. No? Sí. És que precisament per això he escrit el llibre. També perquè penso que hi ha dos àmbits que l'han de conèixer, aquest tret molt a fons, que és l'àmbit clínic, per una banda, i l'àmbit educatiu, perquè és això que dèiem, té una incidència molt gran, i segons si un nen que és pas, o sigui, que no ho ha triat i que no pot canviar-ho, és ben educat, és respectat, és comprès en el seu tret, i se l'ajuda a entendre-ho i sobretot a valorar-lo, doncs serà un adult perfectament funcional, sense cap problema, i no tindrà... Jo no tinc cap problema per ser pas, els meus pares no ho sabien, que jo era pas, perquè no sabíem que existia això, però... d'alguna manera em van respectar molt i jo no he tingut mai cap problema per ser pas i per dir això no vull, això no em va bé, per respectar-me.
Ara entrarem en com comences a saber tu que ets una persona pas abans, però ara imaginem que hi ha algú a casa que ens està escoltant i que ens has explicat què és ser una persona pas, què és ser una persona altament sensible i diu, ai, calla, que jo igual ho soc, això. Com es detecta això?
Es detecta, aquest és una... A veure, hi ha quatre pilars, ¿vale? El que l'Elaine Aron, que és la persona que més ha estudiat el tret, ella parla de quatre pilars, que són condicions indispensables. Si no es compleixen les quatre, no podem considerar la persona altament sensible, ¿vale? Que són la gran capacitat de reflexió, donar moltes voltes a les coses, la subtilesa sensorial, ¿vale? Ser, captar molt amb els cinc sentits. A mi m'agrada més dir amb els sis sentits, perquè intuïtivament també captem més. Després hi ha la gran empatia, l'emocionabilitat, o sigui, la intensitat emocional i empàtica. I, finalment, el gran problema, que és la saturació, la facilitat per arribar a nivells alts d'estrès i, per tant, necessitar doncs, aprendre a regular-se. Si no es compleixen els quatre, no podem considerar que una persona és altament sensible.
Per tant, repetim-los, eh?
Gran capacitat de reflexió, gran sensibilitat sensorial o intensitat sensorial, captar olors, sorolls, la gran sensibilitat emocional, que tot sigui un drama en positiu o en negatiu, no només ha de ser en negatiu, i a més això va junt amb l'empatia, més la capacitat de saturar-se més ràpidament que els altres.
D'això, Anna, també en parles en el llibre, per cert, un llibre que val molt la pena, de veritat, aneu a les llibreries si us interessa la qüestió, i si no, també perquè n'hem de saber. Soc sensible com aprendre a regular l'alta sensibilitat per Rosa dels Vents. Ara em parlaves d'empatia, no?, per exemple, d'una empatia aguditzada, si ho podem dir així, no?
Sí.
Clar, això ens pot arribar a confondre i a portar a pensar o a ser d'una manera en la que diguis... Jo és que sempre visc una mica com sotmès al que vol l'altre, no al que vull jo.
Sí, és el gran perill. No? Sí, perquè O sigui, realment és fisiològic. L'alta sensibilitat és un tema fisiològic i en quant a l'empatia, per exemple, s'ha observat que les persones amb alta sensibilitat tenen més activació en el cervell, en les neurones mirall, no? En la zona, diríem, la zona que regula les interaccions socials. Per tant, això significa que captes més les necessitats de l'altre, els gestos de l'altre, entens més el que està sentint l'altre, i és molt fàcil... per aquesta gran rapidesa de captar-ho, doncs, ser una mica complaent, una mica o molt, val? I és la gran trampa de les PAS, sí.
Abans em deies, també, amb tots aquests trets que ara em deies de les persones PAS, es va descobrir fa poc? Això, relativament poc.
Sí, sí, fa relativament poc. L'Elaine Aron va començar a parlar-ne cap als anys 90. Uh-huh. És veritat que en el món animal s'havia observat que hi havia diferències amb algunes espècies, hi ha diferències, no? Hi ha la majoria d'individus de l'espècie funcionant d'una manera i alguns funcionen un pèl diferent, que seria com el precursor de l'alta sensibilitat o dels estudis que hem fet. I en persones des dels anys 90, uh-huh. Sí.
T'ho preguntava perquè, clar... A mi sempre m'ha costat molt, sempre, des de Cosser, sempre m'ha costat molt explicar ben bé què és ser PAS, com sóc, què em passa, què em deixa de passar, etcètera, etcètera, no? I a vegades, quan ho expliques, o ara per gent que ens està escoltant a casa i no en sàpiga res de les persones PAS o les persones altament sensibles, algú pot dir, aquests ens estan explicant un cuento xino...
Són els de les manies.
Sí, tu és que tens manies,
sí,
exacte.
Sí, sí,
o és que ets, que també en parlarem ara d'això, eh? O és que ets una persona amb la sensibilitat a flor de pell, o és que ets una persona una mica dèbil.
Exagerat, exacte. Dèbil, sí.
Ara en parlarem de tot això. Però tot això està avalat científicament?
Sí, 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 sí. Cada vegada, a més, tenim més un cos més important d'estudis científics que parlen d'alta sensibilitat, que, com he dit abans, que és fisiològic. O sigui, s'ha estudiat el funcionament dels neurotransmissors, que són realment els missatgers, els que ens porten informació del nostre voltant i del nostre interior cap al cervell. Uh-huh. Els neurotransmissors de les persones amb alta sensibilitat funcionen més ràpid, funcionen a més velocitat. O sigui, no és que sigui una cosa estranya, és que rebem més informació, és real. No ens inventem res i no exagerem res, és real. El que per un està calent, per un altre està bullint. Val? I simplement és perquè la informació sobre aquella escalfor, t'estàs mirant algú que et deu haver alguna vegada amenaçat.
Estic mirant algú que no, que sempre li dic el cafè d'aquí i al costat el fan bullint.
Jo encara el tinc aquí, eh?
M'agrada molt aquest exemple perquè ens passa cada dia l'equip,
sí,
del programa.
I no t'ho inventes, eh? I no t'ho inventes, és real. El teu cervell rep més informació sobre aquella temperatura, per tant el classifica com a massa calent. Mm.
Parlàvem d'alguns dels estigmes a les persones PAS. Jo crec que les persones PAS vivim doble estigmatització. Una és que algú et digui, per exemple, que pot ser una persona dèbil. La segona és que per tu rebre aquesta informació se't fa una muntanya.
Sí, sí. A mi, realment, és una de les coses que més m'ha sorprès, aquesta associació entre alta sensibilitat i debilitat. Val? Perquè no és cert... Però de cap manera, una persona altament sensible no és una persona dèbil. Són coses molt diferents, no? Si tu et mires la meva trajectòria professional, jo treballo amb trauma, he treballat amb emergències, vull dir que...
No, però a base que t'ho vagin dient constantment, sí. Escolta, igual al final, saps? Sí. Acabes pensant, igual sí.
És veritat, és veritat. A veure, et posen moltes etiquetes que et pots anar creient. Per això parlo de que és molt important l'educació, no? Si a tu t'ensenyen a valorar qui ets tu i a no creure't certes qualificacions que et poden donar, doncs és més fàcil que siguis capaç de dir, doncs em sembla que t'equivoques, uh-huh. No? Però és això que dèiem, no? Per tota aquesta empatia ens podem arribar a creure que la versió de l'altre és més certa que la nostra. Una persona amb alta sensibilitat no és dèbil, una persona amb alta sensibilitat no és dramàtica perquè no s'inventa res ni exagera res, simplement expressa com sent. I punt. I ja està. I a l'altre li pot agradar o no, o sorprendre més o menys, però ho ha de respectar.
Per gestionar-ho tot plegat, eh? Soc sensible, com aprendre a regular l'alta sensibilitat, editat per Rosa dels Vents. Però sí que et vull preguntar alguna clau per començar a gestionar tot això, si som persones PAS.
Sí, a mi m'agrada molt parlar...
una, no diries, una només... Tenim quan... 3 hores? Sí.
Exacte. Hi ha moltes claus. La primera és informar-se molt. Llegir o mirar vídeos o descobrir o parlar amb altres persones amb alta sensibilitat. Hi ha l'Associació Catalana de Pas. Llegeix, informa't, mira, descobreix... i fes el teu viatge personal, que normalment, en la gran majoria dels casos, és primer mirar enrere i dir, ah, ara ho entenc, això que feies tu abans, ah, ara ho entenc.
Deixa'm explicar-ho, perquè abans li comentava fora de micròfon, li deia, Anna, jo és que crec que sóc molt pas, que és el que et deia ara, i a mi quan em van dir, Joan, ets pas i pas significa això, jo vaig dir, ostres, a mi el que em costava els meus 15, 20 anys dir-los als meus amics és que no m'agrada la discoteca i no... No sé explicar el per què, però és que no m'agrada, és l'estimulació de tot, i n'he de sortir, jo he entrat una vegada en una discoteca i he estat 10 minuts, punt, no hi he anat més. Doncs era una mica això.
Sí.
Era una mica això que en parlaves, no? I quan m'ho van dir, dic, ara entenc coses...
Has passat de ser el raret a pas, no?
Ara. Sí. Home, ajuda.
Ajuda, i perquè pas és ser normal.
Sí.
Ja està. No? Per tant, és la primera part del viatge és mirar enrere i fer les paus, i la segona part del viatge és mirar ara, mirar el present i adaptar-te. Jo crec que aquesta és la segona clau, no? És, a veure, què és el que tinc a la meva vida que per la meva manera de ser no em va bé, que no m'hi havia fixat, no? Si potser visc en un lloc que hi ha massa soroll i cada nit tinc migranya. Potser visc amb persones que m'estan fent massa retrets i necessito fer una mica de neteja a la meva vida. Que és cert, que a vegades s'ha de fer, això. I no és un problema dels altres, és responsabilitat pròpia, la de cuidar-se. Per tant, adapta la teva vida, posa el teu present a la teva disposició.
Deia que t'ho preguntaria, Anna, com ho vas descobrir tu, que eres persona pas? Bueno, tu, i em sembla que un dels teus fills.
És que ho vaig descobrir a través d'ell, sí. Jo tenia un fill i després vaig tenir el segon, i el segon el veia diferent, el veia especial, el veia... Però des de nadó, t'estic parlant de nadó,
sí?
Des de que va néixer. Sí, wow. Sí. La manera de... Saps els nadons que de seguida interactuen? Doncs veia que aquella interacció era com molt intensa. Jo sempre dic que mai ningú m'ha mirat com em mira aquell nen, no? Com aquell amor que em mirava aquell bebè. I això que tenia un altre fill és estupendo, I a través del primer, que primer pensava que tenia problemes auditius perquè els sorolls li molestaven molt i plorava molt, i el vaig portar a l'otorrino i em va dir, no, aquest nen està perfecte. I després, al cap d'uns mesos, vaig llegir un article sobre l'alta sensibilitat i ja està. Vaig veure el meu fill allà, vaig entendre-ho tot. I la primera pregunta, al posar-me en contacte amb l'associació de PAS, va ser, i quin dels dos pares, pare o mare, és PAS? Clar.
És hereditari, això?
És hereditari, hi ha un factor hereditari, sí. Sí, en una mateixa família hi ha diferents pas que van transmetent el tret.
L'hauré de buscar entre la família, no sabia això tampoc.
Sí. I hi ha famílies que no n'hi ha cap de pas, no? Sí, hi ha un gran component hereditari.
Et preguntava com gestionar-ho tot plegat. Fem-ho la inversa, també. Què passa si no ho gestionem bé? Cap on ens pot dur a una persona a pas?
Ens pot dur a tenir problemes de salut mental, sobretot, i també salut física. O sigui, una persona que no respecta el seu tret és una persona que pot tenir des de malalties autoimmunes amb més probabilitat, que hi ha una gran comorbilitat entre alta sensibilitat i malalties autoimmunes, però també dolors físics diaris que simplement són la manifestació d'un alt grau d'estrès, no? Podem tenir migranyes, podem tenir mals d'esquena, contractures sovint, problemes estomacals... O sigui, el cos es queixa si l'estimules, l'estresses massa, val? I després, doncs, tot el que implica tenir un alt nivell d'hiperactivació, d'estrès, no? El que tothom coneix com està estressat, no? Irritabilitat, problemes d'ansietat, problemes de depressió... Podem tenir problemes seriosos d'una forma bastant gratuïta.
Cal molta conscienciació encara sobre tot això a la societat?
Sí, jo penso que sí. Per això he escrit el llibre, Sí, és veritat. O sigui, tothom entén que...
Està molt bé, perquè la següent pregunta és a qui va destinat un llibre com aquest?
Ah, d'acord, a tothom. O sigui, a les persones amb alta sensibilitat perquè es facin càrrec de si mateixes, i a les persones que no tenen alta sensibilitat perquè entenguin i respectin, perquè coneguin el tret i entenguin i respectin i deixin d'intentar que els altres siguin com no seran mai, perquè no pots canviar-ho, això, no? Llavors, és per tothom. I igual com cada vegada, per exemple, es fa més èmfasi en que si un és introvertit no cal forçar-lo a que faci massa exposició pública, I no passa res, i, no, i per molt que estigui de moda ser extrovertit, doncs també està bé ser introvertit, doncs el mateix amb l'alta sensibilitat. Si un és altament sensible, no cal forçar-lo a tenir massa estimulació, perquè l'únic que aconseguirem és martiritzar-lo.
Aviam si m'explico amb aquesta pregunta, eh? Perquè estem parlant de les persones pas amb aquest alt nivell de sobreestimulació de certs sentits, sinó de tots els sentits. Això no vol dir, però, que les persones pas siguin superiors a la resta en res.
No, per res, per res. No, al contrari, ni al contrari.
O que estigui lligat
no,
a les altes capacitats, per exemple. Eh?
Està lligat a les altes capacitats.
Sí, està lligat?
Això sí.
Ah,
això
no
sí.
Sabia això.
Sí, hi ha una correlació del 100%. Les persones amb altes capacitats són totes altament sensibles.
Val.
Encara no està del tot estudiat, sí que els números, les estadístiques diuen això, no, el motiu encara no està del tot estudiat, però les hipòtesis van del camí de que aquell cervell amb altes capacitats, que vol dir que a nivell cognitiu funciona amb més intensitat, també ho fa a nivell d'hipocamp, val? Que és on hi ha les emocions i és on... per tant, aquest sí. Al revés no és. O sigui, no totes les persones amb alta sensibilitat tenen altes capacitats, però així sí.
T'han arribat ja opinions de gent pas del teu llibre?
Sí.
Què tal?
Molt bé, molt positiva, sí, eh? Estic molt contenta. Sí, sí, sí. Sí.
Amb un somriure.
Home, perquè fa una mica de pudor, no? O sigui, a mi em feia molta cosa escriure sobre això.
Sí?
Sí.
Per què?
Sí, sí, sí. Doncs no ho sé, perquè estàs parlant de coses molt properes i estàs parlant de coses íntimes. En el fons parlo de mi en el meu llibre, no? També, jo
clar,
també
i de com sent les coses, no?
Clar. Clar, i m'he basat molt en els estudis i en la meva experiència, però no deixa de ser una avaluació.
Ja ho sabeu, soc sensible. Com aprendre a regular l'alta sensibilitat, editat per Rosa dels Vents i escrit per Anna Romeu, psicòloga experta en acompanyament de persones altament sensibles i en educació emocional. Han estat un plaer de conversa, de veritat.
Igualment.
Que vagi molt bé. Molta sort.
Moltes gràcies.
Sempre tu, tenint de futur el present. Sempre jo, que volo si noto la teva pell. I no vull que no sentis aquesta cançó. Perquè parla de tu el teu nom. I no vull no poder compartir el que vivim. Perquè tu formes part de tot. I és que no puc entendre. Suposo que és que no me sé que no puc perdre. Que vols i noto, que vols i noto, que vols i noto la teva pell. Que vols i noto, que vols i noto, que vols i noto la teva pell.